Banco Santander t'ofereix els apunts imprescindibles.
De seguida, els sospitosos econòmics habituals, però abans anem a Rasquera. Una seixantena de dotacions dels bombers han continuat treballant tota la nit per controlar l'incendi de la Ribera d'Ebre, que ja ha cremat gairebé 3.000 hectàrees. Ahir van aconseguir frenar els flancs més propers a Rasquera i al Perelló, que són els dos municipis més afectats. I el que més preocupa ara és el front que encara crema amb força la Serra de Cardó. Saludem Toni Muñoz a Rasquera.
Doncs ara mateix la situació és que el foc envolta ja un perímetre de 3.000 hectàrees. Aquesta és la zona en la qual s'estan treballant els bombers, però sí que és veritat que la situació ara mateix és d'un lleuger optimisme, més optimisme almenys respecte a ahir, i és que les condicions meteorològiques han millorat aquesta passada nit. El vent n'ha seguit bufant de mar cap a terra, un factor positiu. La humitat també ha pujat i s'ha passat d'un 20% a un 40%, i la temperatura també ha baixat. Això fa preveure que els bombers puguin treballar en unes condicions més favorables al llarg del dia d'avui. Tot i això, ara mateix la boira impedeix que els mitjans aeris es puguin enlairar, i de fet, com sentim de fons, hi ha un helicòpter sobrevolant la zona comprovant que es donen les situacions idònies per volar. Sobretot, l'objectiu és dirigir-se al focus més preocupant, el de la Serra de Cardó, que per la seva orografia i grans barrancs dificulta les tasques d'extinció. Els altres dos focus actius, el situat a 4 quilòmetres de Rasquera i el que es troba a 7 quilòmetres del Perelló, estan pràcticament controlats i les flames ja no avancen. Els bombers descarten que, en principi, si no hi ha un canvi sobtat, un canvi brusc, pugui haver-hi cap afectació per un nucli de població. També dir-vos que una setantena de veïns han passat la segona nit fora de casa, ho han fet allotjats a cases d'amics i familiars, i també que la carretera TV-3022 segueix tallada i només es permetrà l'accés al transport escolar.
A tot això, una setantena de veïns han passat la nit fora de casa, com ara comentava el Toni. Amb ells hi ha el nostre company Guillem Ramos.
Avui Rasquera ha pogut dormir una mica molt més tranquil·la. Amb el foc que avançava cap al poble estabilitzat des d'ahir als 4 quilòmetres, els veïns han pogut descansar. Molts dels veïns, però, ens explicaven que van haver de sortir al terme per defensar els seus masos, trossos i granges de les flames. I així ens explicaven, ara fent un cafè molt més tranquils.
A més, com que el combustible, que era el mestral que li donava ànimos, doncs allò era infernal, no es podien combatre.
Els animals us van abandonar, i mira si els van fer sortir de pressa, que ni les medicines que es prenen ells van poder agafar.
El temps ha canviat i els experts, aquests veïns que han vist incendis de tots colors, ja saben cap on anirà el foc. El centre cívic i el de Rasquera i el pavelló del Perelló segueixen oberts per si la cosa es complica i s'han de fer nous desallotjaments.
D'aquí una estona continuem, vaja, durant tot el dia, però en parlarem una altra vegada aquest matí de com evoluciona l'incendi de Rasquera. Com un economista, per molt Premi Nobel que sigui, pot angoixar tant un sector de la població com va fer Paul Krugman en un article d'opinió. Espanya viurà un corralito, i tots, ai. I ahir va haver de sortir primer Cristóbal Montoro, ministre d'Hisenda, dient que a Espanya no, que tots tranquils.
Es técnicamente imposible que haya corralito en España el año próximo, y con toda seguridad, el año próximo, lo que tendremos es un año donde la economía estará estabilizada y estaremos viendo el final del túnel dentro del euro, con la colaboración y el apoyo expreso de todos los socios del euro y de todas las instituciones del euro.
Ja ho dijo José Antic avui a La Vanguardia, que Montoro ho va dir amb la boca petita, no sigui que algun dia no li hagin de recordar frases memorables. I aquí podem dir des dels brots verds de Zapatero, els famosos no arribarem als 3 o 4 milions d'aturats dels ministres de Treball, Valeriano Gómez i Celestino Corbacho. En fi, mentrestant, Artur Mas, ahir amb el Cuní, avui TV, va dir que aquí a Catalunya, de corralito tampoc, res de res.
Algú que potser doncs, aparenta o sembla que és molt savi i dirà que això acabarà com Argentina fa 10 anys enrere o 12 anys enrere. No? I home, crec que la realitat no va cap aquí. Que tenim molts problemes és evident. Ara, d'aquí a que corrin perill els diners que tenim en el banc, jo crec sincerament que això és crear un alarmisme que, per altra banda, tampoc ens portarà enlloc, sincerament.
En l'entrevista no va faltar el pacte fiscal, que Artur Mas veu més perdut que guanyat. Tot i això, el president va garantir que està disposat a anar a totes i a mobilitzar els ciutadans perquè Catalunya pugui recaptar els seus impostos.
Jo crec que és més probable que ens diguin que no pas que ens diguin que sí. Catalunya, el tema de la hisenda pròpia, l'ha de tenir per la via del pacte o per la via de la decisió pròpia. Si no tenim més remei que anar per la línia de ho decidim nosaltres, la hisenda pròpia, entrem en un terreny desconegut. Però la pregunta és, perdoni, la pregunta que jo em faig a mi mateix, no? Ens podem estalviar aquest camí?
I quina resposta es dona?
Que no.
Mas dubta que l'Estat s'atreveixi a intervenir la Generalitat perquè Europa se'n faria creus, però si passés, li va dir el Cuní, avisa que per dignitat cridarà els catalans a plantar cara si Espanya decideix intervenir la Generalitat.
No s'entendria això, no? Però si ho arribessin a fer, que jo ho dubto molt, doncs escolti'm, per dignitat s'hauria de convocar el poble de Catalunya i dir, ara hem de plantar cara.
Escoltem ara dos comentaris creuats. El primer el signa el periodista del periòdico i col·laborador del Monarracu, Fidel Marreal.
Afirma el president Mas que encara que Catalunya fos intervinguda ens quedaria un instrument més poderós que la doctrina econòmica que se'ns imposaria, la dignitat. Interessant balança, dignitat versus submissió a la recepta del dèficit zero imposada des de fora. Si traslladem aquesta dicotomia de conceptes a les tisorades del govern versus la dignitat que tracta de preservar l'estat del benestar, convida la reflexió que el president aquí estigui tan convençut en aquesta ocasió que a la ciutadania no li agraden les retallades però les entén, i que ell les aplica sense saber si n'hi haurà més ni fins quan tocarà fer-ne. Hi ha un punt d'imprevisibilitat i de submissió en tot plegat, una balança, per tant, desequilibrada en aquesta ocasió. La pregunta clau és les línies vermelles. Diu el president que generen comoditats amb les retallades, però no s'estan traspassant aquestes línies. No era una línia vermella la renda mínima d'inserció que perceben els ciutadans sense recursos i a la que s'ha restringit l'accés? És només una incomoditat el que estan patint aquestes persones? No fora raonable apel·lar aquí també a la dignitat com a valor superior?
I ara escoltem el que signa el periodista i col·laborador del món Arracuti, en Riba.
Són la nostra biografia. Artur Mas era passats els 40 anys un Madelman que hagués pogut aparèixer a les enciclopèdies com un conseller en cap efímer. Però vet aquí que als seus 56 anys, Lord Farquhar, el príncep guapo de Shrek, ha patit una metamorfosi prèvia a travessa del desert i desengany estatutari que l'ha convertit en un Hèrcules, en un Hèracles, si volen, ara que estem tots tan grecs, afrontant els seus particulars dos treballs, dues proves hercúlies. Hèracles Mas ha de matar el lleó de Nemea, aquest dèficit i aquesta crisi que amenacen amb la fallida de l'autogovern i de l'estat del benestar, i sobretot ha d'aconseguir les pomes del jardí de les Hespèrides. Mas proclama la seva solitud, però hàbilment i a la pujoliana manera lliga la seva sort a la de Catalunya perquè el país el segueixi a un terreny desconegut. Mai fins ara el partit catalanista majoritari ha tingut tan clar que cal anar a un pols definitiu amb Espanya. I com que el president descarta fer el ridícul, només té dues opcions. Ser màrtir i morir en l'intent, o ser heroi, que vol dir recollir el fruit daurat del jardí de les Hespèrides que li donaria la immortalitat.
Gràcies, Tian. Mentrestant ahir, aquesta senyorita Rottenmeier amb to nasal i pinta de rompetechos, frívola en el to, implacable amb les formes, el ministre Montoro, que té la benedicció papal del Madrid polític, va fer una declaració amb to d'aquell pare a qui el fill al setembre li porta la recuperació a l'aprovat. I ara que des de la capital es veuen les autonomies com les rates del clavegram, sentir declaracions com aquestes, home, fan gràcia.
Yo les adelanto que vamos bien, ¿no? Vamos bien, ¿no? Por lo que hemos visto de anuncios, de posiciones políticas, vamos avanzando y todos ahí, porque vamos a aplicar la ley y por tanto el que no esté lo va a estar, no les quepa ninguna duda.
I és que avui Andreu Mas-Colell se'n va amb les tisores sota el braç cap a Madrid, on el ministre Montoro passarà a revista a les autonomistes firmes ara. El conseller manté el pla d'ajust, la previsió de cobrar els 211 milions que l'Estat deu a Catalunya de la disposició addicional tercera, però també ha pensat com manegar-s'ho si no arriben. En tot cas, confia que no li posaran pegues.
Mal seria que al llarg del dia d'avui i de demà al matí arribéssim a un acord sobre la seva composició i si és així... Llavors ho oficialitzarem en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Avui plana als diaris la idea, atenció, d'un gran pacte d'Estat. Hi ha alguns indicadors, com el Julián a La Vanguardia, que diu sobrevola a Madrid la idea d'un gran pacte d'Estat, un superpacte de la Moncloa per sortir d'aquest atzucac. És l'aposta del PSOE i dels sindicats i la fantasia del sector de la dreta contrari a Rajoy, que voldria aprofitar la gravetat de la crisi per assaltar la Constitució. El País diu a l'editorial, govern i oposició han de pactar davant de la certesa d'un país superat per la crisi. Uns aires d'acord molt fràgils, que La Razón, perdó, titula així. Rubalcaba ofereix el diàleg un dia abans de votar no a les reformes. Per cert, en clau econòmica encara, acabarem ràpid, ho prometo, ja tenim una data que pot marcar el rumb d'Europa, el 17 de juny. Aquesta data serà el de les noves eleccions generals a Grècia. Després que els partits hagin estat incapaços de formar govern, la responsabilitat torna als votants. Gira el món i tornem a les urnes. I el Parlament, que surti de les eleccions, haurà d'afrontar-se al tràngol de decidir un futur pel país dins o fora de l'euro. Atenció a les paraules del president de la Comissió Europea, Durão Barroso, que ahir va avisar als electors que es fixin bé quina papereta agafen.
Ara és important que els grecs siguin conscients de les conseqüències de la seva decisió. Grècia és part de la nostra família, un membre estat molt important de la Unió Europea. Volem que continuï formant part de la nostra família i de l'euro.
L'economia grega s'està deteriorant a una velocitat de vertigen i la fuita de capital sembla imparable. Només 24 hores es van retirar 800 milions dels bancs del país. Poc ajuda a la tranquil·litat al fet que el Banc Central Europeu, encara que sigui de forma temporal, hagi suspès les operacions monetàries amb els bancs grecs. Avui tant el Manel Pérez de La Vanguardia com l'Ariadna Trilles del diari Ara es pregunten on és el Banc Central Europeu. En pocs dies, parlar de la sortida de l'euro ha deixat de ser tabú a Europa. Escoltem ara el comentari que hi posa el director de l'Institut d'Estudis Financers i col·laborador del Món RQ, Josep Soler.
La sortida de Grècia de l'euro ha deixat de ser una mera possibilitat per convertir-se en l'opció més probable atès l'actual estat de les coses. Ho han reconegut altes autoritats europees i així ho veuen molts grecs que s'afanyen cada dia a treure els seus euros dels bancs. Sobre els efectes, hi ha opinions per tots els gustos i més ara, quan alguns economistes prefereixen cridar l'atenció a explicar les coses. La sortida grega de l'euro, batejada ja com Grexit, pot representar un desastre absolut, especialment pels grecs que prefereixen suïcidar-se amb discussions polítiques i amb extremismes abans que cercar una solució factible. Però també un desastre pels altres països perifèrics amb problemes on nosaltres tenim un rol rellevant. El que era una impossibilitat legal no prevista en els tractats europeus pot convertir-se en una realitat efectiva i assumida en pànic en aquests països del sud. Els pares de l'euro estaven massa cofois amb el que havien aconseguit per preocupar-se de fer les coses ben fetes i varen crear una unió monetària, coixa, sense unió econòmica i política i sense preveure els mecanismes de sortida. Per això ara ens hem d'afanyar o en planificar una sortida ordenada o en promoure una operació de salvament de grans dimensions.
Per cert que avui la prima de risc, expressió que forma part dels nostres pecats, de les nostres vivències, dels nostres traumes, en definitiva, de les nostres vides, i que la majoria de gent no sap el que és, però sap que no és bo que estigui alt, viurà un altre dia que haurem de mirar-la amb lupa. Ahir aquesta prima de risc es va situar en un nou rècord espanyol, 507 punts bàsics. En política internacional, és català, nascut a Barcelona fa 49 anys, parla el català i és el nou ministre de l'Interior de França. Es diu Manuel Valls. És un dels homes més propers al nou president francès, François Hollande. Valls forma part de l'ala més liberal dels socialistes i és afí a la tercera via que va obrir Tony Blair a la Gran Bretanya. Com a alcalde de la ciutat obrera de Brie, coneix la realitat dels barris més problemàtics. També se sent lligat a Catalunya i, de fet, convida el PSC a tenir veu pròpia a Madrid. Avui agafen molta força aquestes declaracions que feia fa uns mesos, el mes d'octubre passat, aquí al Món RQ, el que serà home fort del ministre del govern francès, Manuel Valls.
Jo em sembla que Espanya no ha de tenir por i el PSOE no ha de tenir por d'una força que és Catalunya, que és la força que representem també el Partit Socialista Català defendent els interessos de Catalunya.
Segons una enquesta recent, Valls era el favorit dels francesos pel lloc de primer ministre que ocuparà Jean-Marc Ayrault. Finalment, Hollande no ha complert amb la seva rival a les primàries socialistes. Martín Aubry queda fora de l'executiu. En canvi, repesca un gat vell. Laurent Fabius, que ja va ser ministre a Mitterrand, serà el responsable d'exteriors. Curiosament, els dos representants d'interior dels governs espanyol i francès parlen català, Jorge Fernández i Manuel Valls. Josep Lluís Carot Rovira considera que avui l'esquerra no és alternativa de govern. L'expresident d'Esquerra va reaparèixer ahir a TV3 en una entrevista al programa Divendres. Va lamentar que no hi hagi cap partit progressista amb vocació de govern en una clatellada en tot nivell al PSC, Iniciativa i als Republicans. Carot va dir que li agradaria formar part d'una força nacionalista d'esquerres aglutinadora, tot i que no va aclarir si ell és qui la vol liderar.
De la mateixa manera que del centre cap a la dreta està ben cobert amb escreix per Convergència i Unió, vocació o majoria, cultura de govern, del centre cap a l'esquerra també hi fos. No vol dir que no hi hagi partits d'esquerres, o no vol dir que no hi hagi partits independentistes. Ara, que tinguin aquesta voluntat de dir anem a ser majoria, anem a ser l'alternativa democràtica i volem governar aquest país, això no hi és. M'agradaria que hi fos i m'agradaria ser-hi.
Carot també va avisar Mas que si de veritat vol fer una transició nacional, Convergència i Unió no ho ha de fer sola.
Una transició només és nacional quan la fa la majoria de la nació, no quan la fa un partit. Per tant, la transició nacional només es podrà fer amb un govern de coalició. On hi hagi l'esquerra nacional i el centre dreta nacional, això és evident. Si realment vols fer una transició nacional, si el que vols és anar fent bullir l'olla com des de l'any 80, aleshores no cal.
L'ex vicepresident del govern va admetre que a l'hora de formar el primer tripartit els van poder les ganes de formar un govern d'esquerres i deixar Convergència i Unió a l'oposició. Segur que a Carod li farà gràcia veure la portada de La Razón, on podem veure avui la cara a tota castanya de la reina Isabel d'Anglaterra, emblanquinada com una mòmia, amb els ulls absolutament clucs i amb els llavis pintats de vermell gairebé lila. El titular, La pesadilla de Gibraltar. El diari de Madrid segueix a la portada. La reina Sofía suspende su viaje a Londres para conmemorar el 60 aniversario de Isabel II como protesta por los últimos roces con el Peñón. Ya lo escribo a la mateixa Razón Luis Suárez. Gibraltar en el fondo es una anomalía porque aprovechando una guerra civil entre dos pretendientes, los ingleses aprovecharon para establecerse en la roca. Y acaba. Hace tiempo que Inglaterra debió llegar a un acuerdo reconociendo intereses económicos, pero eso solo se cumple con la fuerza. Això de Gibraltar sempre m'ha semblat fascinant. Tant com a Santiago Segura quan a la segona part de Torrente, amb José Luis Moreno com a dolent de la pel·lícula, fa desaparèixer amb una explosió Gibraltar. I Torrente diu...
Creo que ese es el pitorro de los misiles. ¡Dile al mar! ¿Qué coño más, chaval? Ya que estamos... ¡A Gibraltar! ¡Español! ¡O para nadie! ¡Dale fuerte, Cuco!
Doncs això, Gibraltar espanyol o panadi, patapum. Doncs això, o Espanya es pren a broma Gibraltar o l'agró d'estómac persistirà la resta de la seva vida. Un quart i tres minuts de nou. Per cert, avui els mateixos que van posar Rosa Díez d'exemple, avui la critiquen durament. Part de la premsa conservadora a Madrid carrega amb pólvora després que UPyD atorgués el govern d'Astúries al PSOE i no al PP i al Foro d'Álvarez Cascos. La Razón, en una notícia titulada UPyD apuesta por el social comunismo, diu UPyD se ha mojado tres años de moverse en la equidistancia y en la indefinición. Ahora la sociedad ya sabe lo que puede esperar de un grupo que se ha listado en la radicalidad. A la vez Jaime González diu, mes i medio deshojando margaritas para acabar regando las flores de su infancia. En un article on li demana a Cascos, váyanse a freír puñetas, que Asturias es demasiado grande para gente tan pequeña. Caram! I a l'Expansión llegim avui una de freda i una de calenta. Comencem per la positiva. El TGV aconsegueix superar l'avió a la ruta Madrid-Barcelona. La quota mercat de l'alta velocitat en aquesta línia ha superat per primer cop el 50%, un trajecte que fins ara dominava el pont aeri. Això ha coincidit amb una política comercial agressiva amb descomptes de fins al 80%. La mala notícia fa referència al Prat i és que les companyies aèries Air France i Delta ja han anunciat que reduiran la seva oferta de vols a partir del setembre. Altres companyies també han començat a reajustar la seva presència al Prat. La desaparició de Spanair ha influït molt en aquesta retirada. Els nens espanyols estan tan grassos com els dels Estats Units. És l'advertència de l'estudi més important fet fins avui sobre l'obesitat infantil i que ha analitzat la dieta i el pes de més de 38.000 criatures. Els resultats demostren que un 30% dels infants de 3 a 12 anys pesen més del compte. Les causes, les de sempre, menjar malament i fer poc exercici. Cal incloure més fruita i més verdura a les dietes i encara hi ha un 30% dels nens que habitualment no esmorza. A banda, es passen hores enganxats a les pantalles, sigui de tele, d'ordinador o de consola. I el més preocupant és que no es fa res per prevenir-ho. Ho alerta el president de la Fundació Tau, Henry García.
Estamos años luz de lo conveniente para frenar este problema. Tenéis en cuenta, hace tres años, por una famosa gripe, se invirtió en este país 100 millones de euros. Y las consecuencias de la obesidad son 100 veces peor que este problema. Y resulta que no invertimos nada.
Per cert, avui a les 10 parlarem d'alimentació, dels mites de l'alimentació. Per exemple, és un bon antioxidant la Coca-Cola? És veritat que és dolent menjar enciam a la nit abans d'anar a dormir? És cancerigen, com es diu, menjar-se el cremat de les torrades? El tel de la llet és bo? La pell de pollastre, que és tan bona, és veritat que té hormones que fan créixer els pits? Hem de complir escrupolosament amb les dates de caducitat? Avui, especial alimentació. Qualsevol dubte sobre els mites que us han explicat algun dia, almon@racu.net. Parlant de criatures, atenció al que li ha passat a aquesta. Hisenda envia l'esborrany de la renda a un nen de Lleida de 18 mesos, sense haver-ho demanat. Això sí, el nen ha tingut sort. Li tornen 53 cèntims d'euro gràcies a un compte d'estalvi que li van obrir els seus pares quan va néixer. Què has de dir, Montoro? Un quart i sis minuts de nou, ho reconec i ho sé. Bruce Springsteen és un dels grans de la música. Ho és, ho va ser, ho serà i quedarà com un mite. Una altra cosa són alguns fans que te'l fan avorrir. Però, evidentment, ens queden cançons com aquestes. O aquest de River. O aquesta meravella que es diu Thunder Road. Walk, Glory Days. O la imprescindible My Hometown. O la cançó per la qual va guanyar un premi Oscar, Streets of Philadelphia. O, esclar, segurament la cançó que el va fer absolutament imparable. Una cançó no fa falta escoltar la veu del protagonista, vol dir que ja forma part de la llegenda. Esclar, amb aquest currículum només podem dir que aquesta és la notícia optimista amb l'Heroi Merlin, davant la qual ens hem de genuflexionar i entendre per què, de la curta redacció del món RAC1, una tercera part van aquesta nit a l'Estadi Olímpic i arribaran demà amb els ulls incrustats de lleganyes. Tant com els que ja estan fent cua a l'Estadi Olímpic de Barcelona des de fa hores. A la cua hi tenim el Benet Iñigo.
Doncs més de 400 persones ja són als voltants de l'Estadi Olímpic quan encara falten 13 hores perquè comenci el concert. Volen ser els primers a entrar quan a les 6 de la tarda s'obrin les portes i assegurar-se així un lloc a la primera línia. I val a dir que alguns dels que estan aquí porten des de la tarda d'ahir fent cua amb tendes i sacs de dormir inclosos. Els seguidors més fidels del Bruce fins i tot s'han autoorganitzat i per no fer cua físicament durant tanta estona s'apunten un número a la mà a mesura que van arribant. Es nota, doncs, que Barcelona tenia ganes d'una nova sessió del Bosch 4 anys després de la seva última visita, i és que en la seva penúltima gira de Walking on a Dream va passar de llarg de la capital catalana. Recordem que les entrades per avui estan exaurides, però per demà encara se'n poden comprar per 85 euros.
Recordem, com diu el Benet, més de 400 persones han fet o han passat la nit al ras per ser els primers a entrar al concert del Bruce Springsteen d'aquesta nit.
Noies, vinc d'estrenar la meva nova casa.
Però t'has mudat?
No, i ara? El que passa és que l'he renovada completament amb l'Heroi Merlin. El bany, la cuina, els terres, les portes, els armaris... L'heu de veure.
Vine a la teva botiga de La Maquinista, Sant Boi, Sant Quirze, Badalona i Tarragona del 27 d'abril al 25 de juny i renova casa teva al millor preu. L'Heroi Merlin. Dona vida a les teves idees.
Els esports, Dani Alves. Es perdrà la final de Copa. El brasiler va fracturar-se la clavícula i a l'entrenament. Alves va passar el quiròfan a la tarda i s'estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa, tal com va confirmar el doctor Ricard Pruna.
Els terminis seran de 6 a 8 setmanes. Les primeres 4 setmanes haurà d'estar immobilitzat absolutament, per tant es perd la Copa del Rei i els amistosos que tenia en Brasil, amb el qual l'objectiu serà tenir-lo per la pretemporada, que hi arriba perfectament.
Per cert, ahir a la nit la plantilla del Barça va fer un sopar per fer pinya a l'Hotel Vela, pensant en la final de Copa, on hi van ser el Pep Guardiola i el Tito Vilanova, i per cert, també hi era Shakira amb Gerard Piqué, fent callar tots els rumors de les últimes hores. Hi ha vegades que algú hauria d'ensenyar als futbolistes, per molt professionals que siguin, que dos i dos han de donar quatre, que fa lleig, segons quin currículum. És el cas de Touré i Ayà, a qui el seu agent Dimitri Seluk el porta pel Pedregà. Ara diu que ja ha complert el cicle al Manchester City i ha estat dues temporades. Ahir Touré no va tancar les portes a negociar amb el Madrid. En una conversa a RAC1 amb el Roger Saperes, Touré no es va mullar quan li van preguntar si hi havia opcions que marxés del City al Madrid.
Bueno, vamos a ver, porque ahora no tengo, ¿sabes? Tú puedes llenar lo que pasa ahora, porque si la gente quiere hablar sobre un tema un poco que piensa, pero bueno, yo no puedo parar eso, pero bueno, tenemos que ver, vamos a ver.
Por sentimiento, tú eres más del Barça que del Madrid, ¿no, Yaya?
Siempre lo ha sido así, pero bueno, vamos a ver.
¿Te ha llamado Mourinho?
Mourinho no me ha llamado.
A segona, mentrestant, el Sabadell de l'imprescindible i magnífic Lluís Carreras aconsegueix la salvació pràcticament garantida. Els vallesans van guanyar ahir l'Almeria 2-1 i s'han quedat a només un punt de la matemàtica més pura per continuar la categoria. Mentrestant, el Nàstic i el Girona van empatar i resulta que deixa això els gran a 9 punts de la salvació pràcticament a segona B i el Girona en 5 punts de coll sobre el descens i a tocar de la salvació. Finalment, el Barça B va perdre el mini 1-2 contra el Valladolid. Repassem ara la resta de l'actualitat en format més breu. En Joan Lluís García, Míriam Bellvé i els esports amb l'Albert Ferran.
Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquesta matinada el grup d'indignats que protestaven davant la seu de la Caixa, la Diagonal de Barcelona. Tot i que n'eren poc més de 50, el desallotjament s'ha fet amb un fort desplegament policial. No hi ha hagut aldarulls, els indignats han optat per fer la resistència passiva i els Mossos els han tret un a un. N'han identificat 51 i n'han detingut un altre perquè tenia un requeriment judicial.
Els treballadors de Derbi comencen avui una vaga indefinida per evitar que es tanqui la fàbrica de Martorelles. El grup Piaggio té previst abaixar la persiana a finals de juliol i deixar sense feina 150 50 persones. Els treballadors han decidit avançar l'aturada una setmana abans del previst davant l'actitud de la direcció que no els ofereix cap solució.
Twitter parlarà català. La xarxa social va anunciar ahir a la nit que ha engegat el procés per estar disponible en 6 nous idiomes, entre els quals hi ha el català. Per fer-ho, demana col·laboració als usuaris i poden participar a través del centre de traducció de Twitter. Juntament amb el català també es traduirà l'euskera, l'afrikaans, l'ucraïnès, el grec i el txec.
I l'exposició de Goya al Caixa Fòrum de Barcelona va camí de convertir-se en la més visitada de la història del museu. Segons ha pogut saber RAC1, la mostra rep de mitjana 3.500 visites cada dia, és a dir, 210.000 persones en només 2 mesos i mig. Si segueix amb aquest ritme, fins al 24 de juny, dia en què acaba, superarà l'exposició que té el rècord fins ara, una retrospectiva de Dalí que el 2004 va captivar 300.000 persones.
I amb la resta dels esports en rep sol.
A l'NBA, els Lakers de Pau Gasol han tornat a caure derrotats a Oklahoma per 77-75 i perden les semifinals de la Conferència Oest per 2-0. El pivot català ha registrat 14 punts i 11 rebots. També aquesta matinada, Sixers 91, Celtics 107. L'equip de Boston domina per 2-1. I aquest vespre comencen els play-offs de la Lliga ACB. El Barça riga el rep a 3:15 al Lucentum d'Alacant, amb la més que possible baixa de Joan Carles Navarro, que continua arrossegant molèsties a la planta del peu.
A Repsol fa temps ens vam preguntar com combinar diferents energies per aconseguir més eficiència energètica.
Hola, sóc en Miquel Àngel, investigador de Repsol. I avui puc dir-te que amb el projecte SolarGas, a Repsol, posem a l'abast de tothom una solució energètica per la llar que integra l'energia del gas amb el recurs inesgotable del sol.
Més informació sobre aquest projecte a Repsol.com. Repsol. Inventem el futur.
2:02, acabem els apunts amb un àudio al·lucinant, no creïble. Va ser dilluns de matinada a la SER, al programa del, de la Morena. Entrevista Unai Emery, l'entrenador fins al 30 de juny del València, li pregunta al presentador pel moviment del 15M. I què passa? Atenta la companyia.
És 15M. Què te dice esta fecha?
Al 15M, 15 de mayo. Pues sí. A mí ya los días todos son iguales, solo cuando sale el sol llueve.
No, me refiero al movimiento de la gente joven del 15M.
Bueno, pues a ver, que ese día no encendí el televisor.
¿Cómo?
Que ese día no encendí el televisor.
Bueno, pues hay veces que yo creo que el fútbol os eclipsa todo, ¿eh? El movimiento de los indignados en la Puerta del Sol.
Sí, es así, claro, sé.
¿Cómo?
Que el movimiento, sí, el movimiento de los indignados, sí, sí, sí.
Pero que, ¿qué te dice? Que vamos, que si... Nada.
¿Cómo que qué me dice?
Sí, que si los entiendes, joder, de Unai, me cago en la mar, alguna vez estás espeso.
Ese día no encendí la tele. Deia Emery. Al final, José Ramón de la Morena, veient que l'encara entrenador de València no sabia de què li parlaven, el va acomiadar amablement. Unai Emery, ara en fila direcció Moscou. Aviam si és com una tele.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.